IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. D'aquí a poques hores està previst que s'executi el desnonament de la família que viu a l'avinguda Fort de l'O de Mó. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració davant el pis a partir de les 10:30. La família, amb un home major i una dona en cadira de rodes, confia poder romandre a la casa. Tot donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Asunción Cintas i la seva família no albiren una solució quan falten poques hores perquè siguin desnonats. La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Mó on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama. És la segona vegada que s'autoritza el desnonament. Fa un mes, però, es va ajornar per qüestions humanitàries. Ara, tot apunta que s'acabarà executant, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i una dona en cadira de rodes. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració a partir de les 10:30 del dematí davant el pis, ubicat a l'avinguda Fort de l'O, de Mó. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals, també amb el Consell, per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que no ha estat possible. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consejo Insular. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
La proposta que se'ls ha fet per part dels serveis socials consisteix a que lloguin un altre pis i ajuda econòmica per poder fer front al nou lloguer. El cert és que els preus de mercat estan disparats, però l'Ajuntament de Mó considera que la família hi podria fer front. Enric Mas és el regidor de serveis socials.
Que es ve que el preu de mercat és alt, però aquesta família té uns ingressos recurrents que podrien fer front a això amb ajuda dels serveis socials, no? Però clar, ens permetria tenir un termini un poc més ample per fer feina després també conjuntament amb altres serveis i amb altres institucions per donar una sortida. Ara el que hem de atacar és, diguéssim, aquesta urgència.
En cas que aquesta opció sigui rebutjada, també se'ls ha ofert passar uns dies en un hotel, una alternativa temporal que no resol, diuen, tampoc la seva situació. Seguim parlant d'habitatge i seguim a Mó perquè l'Ajuntament donarà prioritat a la tramitació de llicències d'edificis plurifamiliars. Ara mateix hi ha 5 expedients que sumen un total de 24 pisos que es revisaran amb caràcter urgent i que obtindran el permís d'obra per construir-se d'aquí a pocs mesos. Gemma Carrasco.
El Departament d'Urbanisme té sobre la taula uns 200 expedients pendents, un volum de feina que fa que el temps d'espera per obtenir una resposta dels arquitectes municipals sigui de com a mínim un any. Un col·lapse que deixarà d'afectar els permisos d'obra per habitatges plurifamiliars. Si fins ara les sol·licituds es revisaven per ordre d'entrada, la nova mesura permetrà que les que suposin la construcció de dues o més cases tinguin prioritat respecte de les llicències per construir, ampliar o reformar un únic habitatge. Héctor Pons es bala de Maó.
Tenim 5 expedients d'habitatges plurifamiliars que van entrar dins el 25, per tant, tampoc és que no fa més d'un any, ni siquiera fa un any encara, que estiguin esperant, però aquests 5, a partir de que dilluns s'aprovi aquesta mesura, seran els primers 5 que passaran davant de la resta d'expedients de llicències que estem tramitant.
L'objectiu final és afavorir l'accés a l'habitatge en un municipi que ja fa temps que ha detectat un canvi de perfil de les persones amb problemes per accedir-hi, ho explica Enric Mas, regidor de Serveis Socials.
Abans teníem gent amb una problemàtica de la millor falta de feina i no podia pagar l'habitatge i tal, i ara és completament, són persones totalment normalitzades que únicament tenen un problema d'habitatge.
La mesura que aprovarà la Junta de Govern la setmana que ve pretén incentivar els promotors tenint en compte que hi ha sòl edificable disponible com les parcel·les al costat dels quarters de Santiago.
Gràcies, Gemma. Encara molt, però en clau política, tindrà pressupostos nous aquest 2026 després que l'equip municipal del PSIP, que governa, recordem, en minoria, hagi acceptat les reivindicacions d'Aramó. El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi. Aramó considera que la política del batle Héctor Pons és erràtica i insuficient. Per això ha posat una sèrie de condicionants damunt la taula per acabar signant l'acord pressupostari amb els socialistes. El portaveu de la formació és Jordi Tutzó.
El problema més urgent ara mateix és la potabilitat de l'aigua. Per això hem posat com a condició inajornable que l'acció de l'Ajuntament se centri a resoldre aquest problema. També veiem imprescindible que es posi en marxa una acció política molt més decidida per desbloquejar les inversions en infraestructures dels nostres carrers, que no estan arribant, en inversions en el penya-segat d'Esport de Mó, que presenta un risc evident, així com promoure canvis en el pla d'ordenació urbana del municipi per avançar en la gestió sostenible de recursos naturals i en la protecció del territori.
En matèria hídrica, l'acord contempla la posada en marxa de les dues desnitrificadores ja construïdes i, a més, estudiar la possibilitat de construir-ne una tercera. Tutzó assegura que fiscalitzaran la política municipal i vetllaran perquè es compleixin aquests acords, sempre amb una aposta clara, diu, pels serveis socials. I comença la fira al sector bijuter. Aquest mateix cap de setmana una empresa participa a la Fira de París i al febrer torna a Bijutex, amb la presència de 9 empreses de l'illa, dues més que l'any passat. El sector espera un bon 2026 després de la incertesa dels darrers anys. El cert, però, és que el context internacional i la inestabilitat geopolítica dificulta, diuen, el seu dia a dia. José Moreno és president de l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
Les previsions de com anar als mercats són molt difícils, perquè la veritat és que estan passant coses a nivell mundial que ho desequilibren tot. I nosaltres l'únic que sí que podem fer és fer un bon estudi de les tendències que venen, presentar unes bones col·leccions i intentar que el nostre producte segueixi agradant i segueixi venint.
Una de les conseqüències d'aquesta inestabilitat arreu del món és l'encariment d'algunes matèries primes que els empresaris han de traslladar en part als clients i això els resta rendibilitat. I un apunt encara plena de succeïts perquè un parapentista va provocar aquest dimecres a les 5 del capvespre una pana elèctrica a Mercadal que va deixar sense llum una petita part del municipi. La avaria va durar aproximadament 9 hores i a les 2 de la matinada es va poder restablir el subministrament elèctric. El parapentista havia aprofitat el bon temps per llançar-se des de dalt de la muntanya del Toro, com fan habitualment els aficionats a aquest esport aquí a l'illa. Per causes que es desconeixen, es va desviar de la seva trajectòria i va impactar amb el cablejat elèctric d'una finca pròxima del cim. Sortosament en va resultar il·lès, però aquest accident va provocar que 50 usuaris quedessin sense llum, la majoria 36 a la urbanització de Son Parc. També 13 ràdios se'n van veure afectades. I al darrer minut per a la informació cultural, el Centre d'Art Can Oliver de Mó acull una exposició titulada Plastisfera, vida i mort a l'antropocè. Amb voluntat divulgativa, l'exposició posa el focus en com el problema dels plàstics afecta les espècies. Per exemple, més del 90% de les aus aquàtiques de tot el món contenen plàstic i milions d'elles moren cada any a causa d'això. La majoria de fotografies han estat cedides per Javier Milla, un dels grans fotògrafs de naturalesa del país. Algunes aus, com la cigonya blanca, el gavià argentat o les plugabous, utilitzen en plàstic en comptes de materials naturals per construir els nius i les cries pateixen necrosi i mutilacions per enredar-se en ells. Sentim el coordinador de l'exposició, és Carles Jiménez.
I és una manera de conscienciar no només els adults, sinó també els fillets de la importància de mirar, de canviar els nostres hàbits per evitar que el plàstic formi part de les nostres vides.
Això és tot per ara. Més informació a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura. Els divendres, i si sonen els pianos, vol dir que és dia d'estrena al cinema amb els Globus d'Or a l'esquerra, a l'esquena, i els Goya a la vista, que és el que s'estrena, i do, Toni Escanelles.
Bon dia, i arrencam amb una de molta por, El Templo de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, todo esto es cosa tuya.
Así es.
Pot sonar un dels protagonistes perquè és l'actor que feia de Voldemort a la pel·lícula de Harry Potter, i en aquest paper, en aquest film, la semblança física és preocupant. Infectats, nins que desapareixen...